Bones festes.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bon dia i bon any. És 1 de gener. Són les 9 en punt i, si mos escoltau, és que avui no és un dia faner. És festiu oficial i en nosaltres entrareu amb olivetes en aquest dia d'avui i, si mos ho permeteu, també entrareu amb olivetes a l'any 2026. I avui és festiu perquè és el primer dia de l'any per entrar amb olivetes i de música. Maria Antònia Miró, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any. 1 de gener, crec, sincerament, Inés, que mai m'havia aixecat tan pres, però bé, tot sigui per entrar amb olivetes des de la ràdio i amb la ràdio, per bàsicament explicar aquests fets tan típics de l'any.
Per exemple, te refereixes a un bon resum de l'any?
Clar, un bon resum de l'any és bona. Què més? Què podem dir? Primer infant de l'any?
Exacte, un bon resum de l'any. El primer nadó de l'any. Com van anar les campanades, també?
Com van anar les campanades? Aquí i a la resta del món. Ja sabeu la broma de, no, Austràlia, ja és l'any que ve.
I de tot això, ja ho hem dit. Ja
està. Clar, i fins aquí, l'any 2026. Moltes gràcies.
Podem acabar el programa. A veure, hem de complir, que per això hem vengut. Realment, si seguim mirant el calendari, avui, dia 1 de gener, és l'aniversari feliç de molta gent. Avui hi ha gent que fa anys.
Pobres. O bé, o potser estan molt ben aventurats i estan molt contents.
Imagineu fer l'aniversari dia 1 de gener.
Hola, som en Biel Perelló. I sí, vaig néixer dia 1 de gener de 1988. Avui ja en faig 38. I el més curiós d'aquesta anècdota és que me feliciten exponencialment molt més el dia del meu sant i no un dia com vull que tothom dorm, no? Bueno, molt d'anys i salut a tots.
Hola, bon dia. Son Adolfo Taverner i Sacristà. Vaig néixer i un major dia 1 de gener de 1947. Van atendre ma mare, el meu senyor avi, que era metge, i segons ell, varen néixer a les 12 del migdia. Som el més vell de la meva promoció i tothom se'n riu. Però això és el que té gràcia. La neta també és important d'aquests darrers anys, fa 50 més o manco, que vaig tenir edat després d'escoltar el concert de Viena. M'encanta aquest concert. Me'n vaig tenir edat i la neta principal és que, si puc, net nu. Adeu.
I de molt d'anys en enviar el Nadolfo i totes aquelles persones que avui fan anys a banda de començar any.
Sí, és molt d'anys per partida doble, de lo típic de molt d'anys, i molt d'anys, novament.
Que ningú se'n recorda.
Clar, també fa anys la cantant Gisela.
Días muy dentro de mí. Oh,
Idò, sí, és ella, aquella cantant catalana que varen descobrir gràcies a l'edició més exitosa d'Operación Triunfo, la primera, i després s'ha dedicat ella a fer una de les veus més reconegudes de Disney a Espanya i altres musicals.
Molt bé, però aquí a les Illes han de donar molt d'anys a una altra persona i és l'actor Simó Andreu, que va néixer també dia 1 de gener de l'any 1941 a Sa Pobla.
Però no has estudiat mai art dramàtic?
No, vaig anar a dues classes. Però no me va agradar gens ni mica, perquè això d'haver-me de pensar jo mateix qui era, a on havia anat, per dir, tinc gana, jo me'n recordava en el meu poble quan sentia qualcú que deia, ets, que ell tinc gana, i jo m'era més pràctic pensar en qualcú que deia, tinc gana, que introspectivament pensar que tenia gana per... Jo crec que la nostra feina és una feina d'imitació.
Molt d'anys pel 85 aniversari.
I també avui li desitjam un bon dia a el primer infant de l'any. Bon dia i bona vida.
Bon dia, sí.
Notícia típica d'avui. I crec que no serà tan bon dia per...
qualsevol persona que encara no hagi comprat la famosa balisa que començarà l'any definitivament amb estrès.
Efectivament. Avui, la cançó del dia és Start Me Up, de Rolling Stones. Són les 9 i 6 minuts, som aquí en directe a IB3 Ràdio i avui tenim dia 1 de gener en Lluís Menéndez en el control tècnic. Començàvem un any nou i, si poguéssim, molts tindríem una bolla del futur per mirar què passarà. Tal vegada, la gran majoria l'utilitzaríem de manera innocent per qüestions personals. I deim de manera innocent perquè, a vegades, no som conscients que tot el que esdevé el món o el nostre petit territori té conseqüència directa sobre les nostres vides, efectivament personals.
Clar, se m'ocorre ràpidament el fenomen de l'especulació immobiliària en què molts de joves de les Illes no puguin accedir a un habitatge del seu propi poble.
Exacte, per això avui mos intriga com evolucionaran aquest tipus de qüestions dins l'any que avui inauguram.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Podem preveure els titulars socials i econòmics d'enguany. Què passarà aquest 2026? Segurament el nostre convidat no s'atrevirà a tant, però estic segura que posarà mocions en algunes nocions d'allò que pugui succeir. Així que ja la podem donar la benvinguda al sociòleg Carles Baeza. Bon dia i bon any, Carles.
Bon dia i bon any, Inés, Maria Antònia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres de bon dematí, 9 i 8, en directe a IB3 Ràdio. Esperem que no t'hagem desvetllat gaire.
Estava desitjant arribar.
Massa bé. Per saber, Carles, cap on anem, hem de saber d'on venim, això diuen. Aquest 2025 ha estat política i socialment intens. Tenim dues guerres fosques en marxa, el trumpisme en el seu moment més àlgid, a Espanya una crisi migratòria i a les Balears una crisi d'habitatge mai vista. En tot plegat, tornem a repetir, si venim d'això, Carles, cap on anem?
No anem cap a un lloc millor. Les previsions són pessimistes. La divisió entre propietaris i no propietaris serà encara més gran, l'accés a l'habitatge, diec accés, vol dir accedir a un sostre, serà encara més complicat, especialment per a aquelles classes o col·lectius que no poden assolir-ho actualment. I això és fruit de dècades, i dic dècades, de deixadesa de política d'habitatge. L'únic que s'ha anat fent al llarg d'aquestes dècades, que coincideix més o menys amb l'inici de la democràcia, per exemple, l'eliminació del banc hipotecari, que era un banc públic, que era un element fonamental per facilitar l'accés a hipoteques que podien ajudar al gran col·lectiu de la classe mitjana a adquirir el seu habitatge, doncs ha anat desapareguent. El que s'ha imposat és política immobiliària en el millor dels casos, que en realitat el que ha sigut empitjorar aquest fenomen. A les Illes Balears, a territoris tensionats, hi ha una coincidència entre el sector immobiliari i el sector turístic. Aquelles persones que diguen que el problema de l'habitatge es soluciona fent només una cosa demostra la seva ignorància. El problema de l'habitatge és un problema multifactorial, molt complicat, que amb la forta presència del sector turístic doncs el dificulta un poc més. Però no vull demonitzar al sector turístic. El sector turístic, tots som turistes. I el que hem de fer a les Illes Balears és intentar que la proporció del sector turístic a les Illes Balears no superi el 9%, perquè quan incrementem altres sectors econòmics en un territori, sol facilitar una distribució territorial que facilita l'assentament de la població local i també la visita dels turistes. Uh-huh. No hi ha cap fenomen a les Illes Balears, cap fenomen que no tinga una causa i efecte en el turisme. Si parlem d'alimentació, si parlem de medi ambient, si parlem d'infraestructures, si parlem d'educació, si parlem de salut, tot gravita entorn al turisme. I sí que és ben cert que posar-li fil a l'agulla a aquest problema s'hauria d'haver fet des de fa dècades. Els responsables són els arcs parlamentaris. Uh-huh. No dic governs, dic arcs parlamentaris de diferents legislatures anteriors, de tots els colors. Uh-huh. Com a sociòleg no entrec en el simple anàlisi electoralista i partidista que no du enlloc. Està molt bé per fer algun que altre titular i perquè els community managers dels diferents partits puguin fer la seva piulada momentània, però el problema és bastant més gros. La generació més afectada és la generació jove, no només la generació jove. Per tant, l'infrahabitatge es dispararà, la pobresa es dispararà i no hi ha visos de que les polítiques immobiliàries es pugui resoldre. Per resoldre el problema d'habitatge s'ha de fer de política d'habitatge i la política d'habitatge contempla política territorial. I la solució, si és que la hi ha, perquè sóc dels que pensa que hi ha solució, és molt difícil trobar a les Illes Balears. De fet, Mallorca està copiant el sistema socioproductiu i econòmico-social d'Eivissa. Dins de poc, a Mallorca l'haurien de quedar nova Eivissa. Uh-huh. I el dia que ho estiguem allà ens recordarem.
Ara has mencionat un parell de qüestions, turisme, qüestió d'habitatge. Per tant, continuaran sent aquests temes principals els que marcaran l'agenda social i política balear durant aquest any?
Sens dubte, cada vegada més, sí.
La immigració seguirà sent un tema central en el debat social? Tu, Carles, ets sociòleg, expert en demografia, si no m'equivoc.
Sí,
com pot evolucionar la percepció de la ciutadania aquest any respecte a aquesta qüestió de la immigració?
El gruix de la immigració sempre per entrar per els aeroports de forma legal. El gruix. Després tenim un increment notable també d'entrada d'immigració de manera irregular per tot el món coneguda amb rutes que s'han incrementat. La ruta del nord d'Àfrica cap a les Illes Balears és la que ha pegat un repunt més important. I aquí hem de ser un poc curosos per analitzar per què ocorren aquestes coses, els fluxos d'on venen, quines repercussions tenen en el nostre territori. El problema migratori agreuja la tensió d'accés a l'habitatge, totes persones que arriben a un territori necessiten un lloc on viure. Mireu, al llarg del segle XX hi havia moltes dites revolucionàries en els canvis socials, lluites de la classe treballadora, i aquells que hagin estudiat un poc d'història recordaran aquell crit que era pan, techo y trabajo.
Sí.
Pan, techo y trabajo continua sent la crida més important per als locals, és a dir, per a aquelles persones, sobretot per a la classe jove, per a la gent més jove, però no tant també jove, també la gran. És a dir, tenir accés a alimentació digna. Que en parlarem d'això. Techo, sostre, un lloc digne on viure. I treball, un treball digne en el que treballar. Cap de les tres esferes, pan, techo i trabajo, alimentació, habitatge i treball, ocupació, gaudeixen actualment del seu millor moment. S'ha precaritzat tot. L'alimentació, l'increment dels preus de l'alimentació saludable va incrementar-se en el 2026. Tindrem un problema de... És a dir, la gent ja té problema per accedir a l'habitatge, per pagar una habitació. I del nou problema que tindrem el 26 serà els greus problemes per tenir una alimentació adequada. No ens enxerra, però això és un problema important. Sostre. Tenir un habitatge on poder habitar, desenvolupar la teva vida. Un projecte vital, com volem que les classes més joves, el col·lectiu més jove, pugui desenvolupar un projecte de vida, sí, ni tant se vol, sap on podrà consolidar-se físicament en el territori. Ni tant se vol tenir un projecte de parella, ni res que se li sembli. I després tenim l'ocupació. El precariat cada vegada és més gran, els fluxes migratoris de baixa qualificació tan necessaris per a alguns sectors tan importants en el nostre PIB com és pot ser el turisme són sempre benvinguts, les ofertes il·legals de treball, les ofertes il·legals de turisme, les ofertes il·legals de treball en el sector del camp o en altres sectors de la restauració. Per favor, que ningú pensi que estem demonitzant aquests sectors. Hi ha grans empresaris que ho fan molt bé, però també n'hi ha d'altres que no ho fan gens bé. Hi ha un efecte crida. El món està situant-se en unes coordenades de bel·licisme i de davallada de condicions de vida importants. El gran flux migratori africà no s'aturarà, s'incrementarà al llarg de les pròximes dècades. Això vindrà sumat a un canvi climàtic que és el factor que més empenyarà a la població del sud global cap al nord global. Tenim un sistema de control migratori molt deficient. Crec que afrontem la immigració d'una manera de vegades massa naïf per alguns col·lectius polítics i les solucions de vegades tan d'una frase no duen enlloc. Una recomanació seria que començarem a treballar seriosament amb l'estoc migratori que ja tenim en el nostre territori i aturar els fluxes, perquè les persones que més sofreixen els efectes negatius d'aquest flux continu migratori no ordenat són precisament els estocs migratoris que ja estan aquí i també les classes socials menys afavorides. Alguns analistes diuen que la culpa de tot això és el capitalisme. Sense entrar en disquisicions, que podrien ser molt interessants i no tenim temps d'aquí fer-les, altres sectors o altres sistemes no han demostrat tampoc una millorança. Ajudes al desenvolupament en països d'origen s'han vist que moltes vegades han alimentat elites polítiques corruptes al seu territori. No és una visió eurocentrista, podem fer una revisió del que vosaltres vulgueu. A nivell migratori també tenim, haurà un increment de la pressió migratòria. La gran pressió migratòria arriba a través de l'aeroport. També ens vindrà de manera irregular, a través de la ruta de les Illes Balears. Sol ser una de les eines que geoestratègicament els països fan servir uns contra els altres. Aquesta política migratòria dividirà encara més la Unió Europea. La Unió Europea ara mateix passa per possiblement el seu pitjor moment. Manca de política de defensa, manca de política migratòria, desigualtat, incrementant-se. El problema de l'habitatge és un problema també a nivell europeu. L'any 26 és un any complicat, molt difícil, i crec que és la meva responsabilitat manifestar-ho així. És l'hora dels polítics, que des de fa dècades no existeixen.
Has avançat abans, quan parlaves de la qüestió de l'habitatge, que els principals afectats som els joves. Però també, Carles, te volia demanar per la gent major que també pateix aquest problema, juntament de la mà de la soledat no desitjada, sobretot dins les grans ciutats, com per exemple podria ser Palma, però cada vegada més municipis, abans has fet referència a Eivissa, també a llocs que tenen un model de negoci molt específic, com per exemple a Eivissa. La gent major també és afectada d'aquesta problemàtica que estem repassant avui.
Totalment. Quan agafem les variables edat, gènere, perquè generalment solen ser dones, estat de salut i habitatge, veiem que són dones d'avançada edat amb una salut molt precària, amb un habitatge no preparat perquè ella pugui tenir un desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària d'una manera autònoma. Això fa que aquest gruix de població es vegi obligat a veure's recluïda, s'aïlla. I quan una persona gran amb dificultats per tenir una certa autonomia desapareix, després tenim incidències i episodis tristíssims, com els de gent gran que mor o que malviu a casa seva.
Enguany han tingut exemples, aquell cas que recordem, per desgràcia, a València, que va succeir.
Sí, i més que en tindrem, doncs perquè ens hem convertit, tots vivim en ciutats. És interessant, perquè, per exemple, el territori espanyol és un dels territoris més desiguals de tota Europa. Tenim densitats de població en Espanya que són inferiors a de Sibèria. El problema que sofrim de l'Espanya superpoblada, com poden ser les Illes Balears, la solució està en l'Espanya despoblada. És a dir, la política territorial significa fer atractiu altres territoris que requereixen de capital humà, inversió econòmica, inversió en infraestructures, perquè tant la població local com la inversió econòmica com el flux migratori o l'estoc migratori puga situar-se de manera equilibrada en el territori i evitar les tensions. Espanya gaudeix d'una manca de política territorial, que significa també d'habitatge, importantíssima.
I clar, tornant a les Balears i respecte bueno, el turisme i aquest flux, clar, estem molt avasats a parlar de mercat turístic anglès, nòrdic, alemany i, de fet, en els darrers anys també nord-americà. Notaran qualque altre tipus de mercat dins les Balears, d'aquest nord-europeu o...?
Dependrà moltíssim també del panorama bèl·lic a nivell europeu. Les fronteres de Rússia, països del nord d'Europa, com pugui ser Finlàndia, les repúbliques bàltiques i Polònia, pot provocar qualque altra crisi. El sector turístic és bastant robust. Les classes mitjanes nord-europees encara disposen de capital, temps, oportunitat per poder viatjar. Els turoperadors ho faciliten. L'amenaça més gran per al sector turístic actualment, present i sobretot futur a les Illes Balears ve de la mà del canvi climàtic. Les onades de calor comencen a ser un desincentiu a l'hora de viatjar. Això farà que el sector turístic és força resilient. El que farà serà que l'oferta per visitar les Illes Balears es concentrarà en el període no estival. És a dir, tindrem una altíssima... S'incrementarà molt més la presència de visitants turístics, de turistes, segurament al llarg de tot l'any. Les Illes Balears ja no tindrà un període de recuperació. A les Illes Balears la desertificació s'avança. És com les granotes que van bullint-se a poc a poc. No ho notem, però està ahí. Disposar de aigua per consum humà serà cada vegada més complexa per la població local. No sabem quin tracte es donarà al sector turístic en aquest moment sobre aquest aspecte, però possiblement una de les amenaces més grans que té el territori de les Illes Balears, les persones que viuen a les Illes Balears i els nostres visitants i el sector turístic, que també l'agrari, és la dificultat per accedir a aigua per a consum humà. Mm-hmm. Tan fàcil i tan bàsic com això.
Has mencionat, Carles, el context bèl·lic que viu el món. Ara mateix hem vist totes les imatges de joves francesos que animen a allistar-se, no? A la mm-hmm. defensa. Mm-hmm. Tot allò que puja, esperem, baixi. Mm-hmm. Quan es desinflarà el poder mundial, per exemple, del trumpisme? Això ho podem analitzar? És una pregunta que tu pots respondre.
Sí, molt bé. És molt interessant. El fenomen del trumpisme, el Make America Great Again, no és de Trump. La primera vegada que es va fer servir va ser en la campanya de 1980 per Ronald Reagan, en un període de crisi econòmica, d'estanflació. Després va ser utilitzat per Bill Clinton, recolzant a la seva dona Hillary Clinton en les eleccions en el 2008, quan havia de competir amb Barack Obama, que va ser qui finalment es va imposar.
Clinton, demòcrata.
Bill, clar. Make America Great Again respon a un espírit d'America First. America First és la manifestació d'allò que en sociologia s'ha denominat l'excepcionalisme nord-americà. En realitat, tot això té una arrel en el que la comunitat cristiana evangèlica d'Estats Units, els que coneguem bàsicament com els telepredicadors, que és qui ha marcat un poc l'estil periodístic i polític als Estats Units i s'ha copiat tristment a Europa, lliguen molt la idea de que Estats Units és una nació creada per Déu i Déu i pàtria van de la mà. I si la democràcia s'interposa amb el destí excepcional que té Estats Units com a gran país que lidera el món, doncs la democràcia hauria de ser posada en qüestió. Imatge del 6 de gener de 2021, en el moment en què faltaven poques dates per a que Joe Biden fos investit com a president dels Estats Units. El trumpisme, actualment, que era la pregunta que em feies. El trumpisme agafa aquesta corrent de nacionalisme cristià, fonamentalisme religiós. Trump no és una persona que tinga ninguna virtuositat religiosa, però el col·lectiu, els grups evangèlics nord-americans estan super ben organitzats i especialment molt ben finançats. Trump és una eina per a col·locar persones fortament ideologitzades d'aquest sector en llocs estratègics com els funcionaris, per exemple, el Tribunal Suprem dels Estats Units. Anem. Bé, el trumpisme i el fenomen MAGA. De fet, ara mateix hi ha una crisi interna, però no perquè vulgui anar cap a posicions més moderades. De fet, ara mateix Trump és una figura discutida dins del moviment MAGA perquè s'estan imposant visions encara més fonamentalistes de lo que pugui ser la vida diària. Les persones més radicals, entre cometes, del fenomen MAGA quasi estan copiant discursos teocràtics en Estats Units. Estats Units és la democràcia més antiga del món occidental, la democràcia ininterrumpida més llarga del món occidental. I els Estats Units s'està enfrontant a una divisió interna com no s'ha vist mai. El trumpisme és una eina superútil per a persones, governants totalitaris, dictatorials i antidemocràtics com pugui ser Vladimir Putin i Xi Jinping a Xina. Dos estats que veuen com les democràcies liberals europees han esdevingut com actors que no tenen ninguna força estratègica a nivell geopolític, però tot i així Els fluxos migratoris, totes les persones que poden migrar, no trien anar a Xina, no trien anar a Rússia, no trien anar a altres parts del món. Tothom tria, quan pot, migrar, situar-se en Europa. En Europa hem aconseguit, més mal que bé, i després de dues guerres mundials molt crues, aconseguir un període de pau, que realment és la Pax Americana, després de la seva intervenció, la Segona Guerra Mundial, de certa política que aspirava a ser el millor per al gran gruix de població. Torna a dir que els crítics al capitalisme sempre les han de fer. Uh-huh. Però el trumpisme ara mateix està trencant-se perquè hi ha una tensió molt gran cap a moviments encara més radicals, quasi teocràtics. Hi ha un aïllacionisme nord-americà molt marcat. Els ulls estan posats en l'eix pacífic, amb Xina. I això li ajuda molt a Vladimir Putin, que el seu objectiu és reforçar el seu paper a una i altra banda del seu territori. És un territori vastíssim. I Europa ha de començar a deixar de ser aquest actor naïf i començar a pensar que la política de defensa és molt important. Uh-huh. I sí, no fa falta que haguem de dir que els romans ja ho diuen, si vis pacem para bellum, si vols la pau prepara't per la guerra. No estic fent una crida al bel·licisme en absolut, però el que no poden fer caure és en... Bé, a tots ens agradaria que la musiqueta de John Lennon, Imagine All the People, estigués en l'ADN de tots nosaltres. L'espècie humana i la tensió entre estats és la que és, la història està per aprendre d'ella, i crec que el que hem de fer és, si volem defensar l'estil de democràcia, de vida, d'oportunitats, el paper de la dona, la protecció del més desprotegit i una convivència en el que el respecte mutu sigui la norma i que la convivència sigui el més pacífica possible, ens hem de preparar per afrontar, crec que és deure a tots nosaltres. Les nostres generacions anteriors varen lluitar i varen deixar molts d'ells la vida per arribar a aquest model. No podem actuar d'una manera com que això ja està fet. La democràcia, la llibertat, els drets humans i tot això es defensa dia a dia. I arriba un moment en què totes les generacions afronten situacions complexes. I sí, crec que la política de defensa és actuar de manera realista, ens agrada o no ens agrada, hem de prendre decisions sobre aquest aspecte.
Són titulars que deixa Carles Baeza, sociòleg, expert en demografia. Hem parlat amb ell per intentar saber quines qüestions mos ocuparan o mos continuaran, millor dit, ocupant aquest 2025 en les qüestions econòmiques, polítiques i socials. Carles, jo no sé si t'agraden les recopilacions de l'any que solen fer els mitjans de comunicació en dies com avui.
Amb vosaltres m'encantaria.
I tant, mira, nosaltres acabam de fer una previsió, com deia, en general, política, econòmica, però fins i tot podem fer també una previsió dels titulars de la crònica social, i ara tot una ho comprovarem.
Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossifai, La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. La ràdio suena i suena. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
Continuem en directe, són les 9 i 35 minuts, primer dia de l'any, aquí entram amb Olivetes, si mos esteu escoltant en aquest dia d'avui, i també, si mos ho permeteu, entram amb Olivetes l'any 2026. Parlam amb el sociòleg Carles Baeza, expert en demografia, que mos ha deixat titulars d'actualitat importants. Ara parlàvem de la qüestió bèl·lica, hem posat el focus a França, que Carles deia ara fora de micro que també França se focalitza en una qüestió de seguretat interna, que no vol dir externa cap a Europa, que és per això que hem vist aquestes imatges dels joves francesos en els quals s'anima a allistar-se. Però quan dèiem el primer dia de l'any 2026, normalment Maria Antònia Miró mos expliques què passava tal dia com avui, en aquesta hora, les efemèrides, però com que encetem un any nou, anem a veure quins esdeveniments compliran aniversaris especials al llarg d'aquest any.
L'efemèride.
Així és, però crec que hem de fer un petit incís, i és que es veu que fa anys, tal dia com avui, 1 de gener de 1818, se va publicar per primera vegada, de manera anònima, això sí, la novel·la de Frankenstein, o el modern, el Prometeu modern, de Mary Shelley. Que tant bon punt sentim aquest cop de porta tan conclusiu i posis un peu al món. Sabem que el va començar a escriure quan tenia 18 anys i aquesta publicació, tal dia com avui, ja ho va fer amb 20, quan el va publicar. I és un text quan, com sabeu, parla això dels límits de la creació científica, que és la humanitat, i clar, realment, en moments com avui, podríem recuperar aquesta lectura per parlar des de, sense més enfora del context de la intel·ligència artificial. En tot cas,
intel·ligència artificial, Carles, continuarem parlant del 26 de la intel·ligència artificial. No en tenim cap dubte.
Serà la salsa principal de moltes de les, dels aspectes. Sí, sí, per descomptat, i va més, efectivament.
Haurem de veure com evoluciona aquesta eina que estem començant a aprendre a utilitzar.
Així és. I ara, en tot cas, sí que podem anar amb els aniversaris d'enguany. És molt probable que d'aquí dues setmanes vegem molt de titulars, com per exemple que la Wikipedia compleix 25 anys, perquè efectivament aquesta plataforma ha substituït les grans col·leccions enciclopèdiques que tots teníem a casa per la practicitat d'un sol clic, i de dia 15 de gener compleix això un quart de segle. Com sabeu, és una organització sense ànim de lucre mantinguda per Fundació Wikimedia. Va ser creada l'any 2001 per Jimmy Wales i Larry Sanger, i actualment és l'obra de referència més gran i popular a internet. I hem de dir que també farà 25 anys de la creació de la Wikipedia en català.
Molt bé. Carles, has escrit mai a la Wikipedia? Heu tingut 25 anys per fer-ho?
No he escrit mai. Jo crec que la Wikipedia és un exemple molt interessant de creació d'una comunitat de coneixement. És a dir, la Wikipedia s'alimenta de la contribució de moltes persones. Allò que es diu la comunitat. Per exemple, jo no sóc usuari de cap xarxa social. No he tingut mai cap perfil en cap xarxa social. Però és molt interessant el concepte de comunitat que es generen en els ecosistemes de les xarxes socials, i la Wikipedia és un exemple de com la comunitat, els usuaris, experts, persones que tenen coneixements concrets, poden alimentar l'accés a un coneixement que és compartit per tots. Per tant, jo crec que s'allunya del model elitista de l'enciclopèdia, de l'enciclopedisme, i s'apropa un poc més a una creació comunitària. Benvinguda la Wikipedia, celebrem aquests 25 anys i que l'accés, la participació a aquesta comunitat educativa i formativa per tots, duri molts anys.
Sí, i volem mencionar que la Wikipedia en català és una de les pàgines que gaudeix de més bona salut d'internet.
Més aniversaris que celebrarem en guany.
Mira, seguirem en sa llengua i és que també commemorarem el 2 de febrer el 35è aniversari de la mort de l'escriptor Jaume Vidal Alcover i era nebot, evidentment, d'en Joan Alcover.
Una mica nepo baby, que se diria avui en dia.
Sí, però bueno...
Però molt de talent.
Molt de talent, clar. També ara podem anar a aniversaris que ja no són tan alegres, com per exemple que el 26 d'abril farà 40 anys de l'accident de Txernòbil, és a dir, el pitjor accident nuclear de la història, i era just a la 1:23 de la matinada quan va explotar aquest reactor número 4, i hem de dir que hauran de passar centenars i centenars d'anys perquè els voltants siguin habitables i aquelles zones zero se pugui netejar completament.
Un desastre.
Sí.
Quin any era això?
Era l'any fa 40 anys. Llavors, han de fer els càlculs, 1986.
Vosaltres dues no hi havíeu nascut, jo sí. Jo ja vaig ser conscient d'aquell incident.
Te recordes?
Per descomptat que sí.
Com
sí.
Ho vares viure, sa notícia?
Doncs jo en tinc 49, tenia 9 anys, era esplenament del que ocorre. Hi havia una pror molt important en aquell moment, que era la pluja àcida. Com l'atmosfera que envoltava Txernòbil i els corrents d'aire duien associades moviments atmosfèrics en el que la pluja àcida, que era un fenomen molt que generava molta inquietud en els anys 80, com la capa d'ozó, era possiblement una de les qüestions més por produïa a nivell europeu, especialment els països de Finlàndia, Suècia, Noruega. Eren els països nord-europeus els que més sofrien el fenomen de la pluja àcida en aquell instant. Era una manifestació més a la davallada del bloc soviètic.
Ja, segur que repassarem tota
Txernòbil,
aquesta història.
Txernòbil, que és Ucrània, per cert.
Correcte. Mm-hmm. Segurament repassarem tots aquests records ara dins del 2026, en concret, abril farà 40 anys de l'accident de Txernòbil.
Sí, també tenim més aniversaris i aquesta és bastant especial perquè el dia 10 de juny del 2026 se celebraran 100 anys de la mort d'en Gaudí.
I no podrem anunciar el final de la construcció de la Sagrada Família, com en Gaudí havia previst.
Clar, un visionari, no?, era aquest home. I llàstima que jo penso que sempre ha tingut una mort molt curiosa, Carles. L'arquitectura seva és tan curiosa com la seva mort, podem dir. Bueno, curiosa per motius diferents, però...
Sí. Un exemple més de com la convivència de mitjans de transport i peatons...
Quina gran reflexió.
És bastant complexa. I actualment...
Home, fa 100 anys, però... L'equivalent...
Penseu que en aquella època el caminar era l'habitual en les ciutats. Segurament Gaudí avui en dia seria atropellat per un monopatí.
Un monopatí elèctric.
Per desgràcia, sí. Sí.
Així és. A veure, també tenim una altra cita que serà pràcticament segura i, bueno, l'assistència d'alguns dels fans del futbol, ja ho adelantam, i és que enguany toca Mundial. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera.
No, no, aquesta cançó és del Mundial de Sud-àfrica el 2010, Maria Antònia.
És que he de dir que sé tant de futbol que ha estat l'única cançó que m'ha vengut en el cap. En tot cas, seran guanya entre 11 de juny i el 19 de juliol Copa del Món de Futbol 2026 a Estats Units, Mèxic i Canadà. Hem de dir que d'aquí 4 anys, o sigui, ja ens adelantem més en el futur, serà set seus a Espanya, Portugal i el Marroc. Per tant, ens pegarà un poc més a prop.
Però una cosa, ens hem de posar una mica seriosos, perquè aquest estiu commemorarem els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola.
Així és. Enguany, el 18 de juliol, farà 90 anys de l'inici d'aquesta guerra civil, que va durar del 36 al 39, i ja sabeu, és aquest dia on s'ha produït aquest enalçament militar contra els governs de la Segona República, la cosa que va derivar en una guerra civil, i les seves conseqüències radicals perduren fins i tot a dia d'avui. I clar, en relació a aquests fets històrics, en vendran d'altres. Per exemple, el dia 2 de juny del 1976, farà 50 anys que el rei Joan Carles I, avui rei emèrit, va pronunciar un discurs davant l'Assemblea General de la ONU, clar, considerant la representació d'Espanya al món com a la futura democràcia. Clar, aquest lloc tenia lloc a les Nacions Unides, als Estats Units, en un moment clar, de procés de transició política després de la dictadura. I també recomanem un altre aniversari, 45 anys de l'arribada del quadre de Guernica de Picasso a Madrid. Va ser el 10 de setembre de l'any 1981 i clar, es va complir el desig del pintor, que era que s'obre tornés a Espanya quan hi hagués democràcia.
El Guernica a Madrid
torna. I clar, el quadre provenia del MoMA de Nova York amb un vol d'Ibèria, posant fi en aquell 44 anys d'exili. Va ser rebut amb gran expectació a l'aeroport de Barajas i va ser exposat primer al Casón del Buen Retiro i abans de traslladar-se al Museu Reina Sofia.
És molt important commemorar el passat, però que mos depares futur, Maria Antònia?
Clar, una cosa que també que sabem que passarà enguany serà l'eclipsi total solar d'aquest agost 2026.
He perdut el tercer tren avui que no puc pos.
Sabem que passarà aquest eclipsi, però no sabem com.
Clar, efectivament, perquè les reserves ja estan petades i algunes entitats ja han demanat al govern que posi mesures preventives contra el col·lapse. Carles, no sé si això...
A veure, quina previsió en fas d'aquest dia?
Quina previsió fas d'aquest dia?
26 d'agost del... No, 26. No ho sé, no ho sé.
Aquest agost 2026.
No sé el dia ara mateix. Però bé, finals d'agost, per mi, que és...
Distòpic, no caurà ningú a la illa... No ho sé, crec que haurem d'agafar tots vols urgents o cap a llocs on puguem tenir un metre quadrat per disposar per nosaltres. Sap greu. No sóc l'alegria de la huerta quan
no, no, passa res.
Ens aproximem a aquests fenòmens. Però...
Ets el realisme. No. Si ets la realitat.
Ens sap greu.
És com un quadre realista.
Trisment.
Un altre aniversari, Maria Antònia, que assegura que ocuparà molts de titulars enguany, 25 anys d'aquest moment.
Jo havia deixat aquesta oficina divendres abans, que eren unes torres imperioses, que no hi havia manera de tomar-les, i aquest dimarts els vaig veure caure totes dues.
Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas.
George Bush ha fet una altra declaració abans.
Plane has crashed into the World Trade Center in New York.
Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas torres
gemelas.
Tothom
se'n recorda molt d'aquest moment, 11 de setembre de 2001.
25 anys d'aquest moment contra les Torres Bessones i el Pentàgon, que podem dir que va marcar un abans i un després, no només en la política internacional, la seguretat social, global, perdoneu, i les relacions entre estats, sinó també en la mentalitat col·lectiva, no? I aquest inici de segle, aquell dia se va rompre aquella sensació de seguretat que havia començat el segle XXI i va inaugurar una nova era, pot ser un poc més de control, i a Nova York el 2026 sabem que haurà actes institucionals, minuts de silenci, homenatges a les víctimes... Clar, com ho veus, Carles, aquest moment?
Te'n recordes, eh?
Te'n recordes.
Me'n recorde perfectíssimament.
I de, ja han passat 25 anys.
Me'n recorde, jo ja en tenia... Jo vaig néixer en 76, que la gent faci comptes. és, mira, super paradoxal, perquè actualment això fou un atemptat ideat pels talibans. Taliban és plural, eh? No es diu talibans. Talib és el singular, estudiantes talibans és el plural. Amb Bin Laden com a possiblement persona que transfigurava un poc l'enemic, no? Era un atac de la teocràcia radical islàmica contra el seu enemic natural, com podia ser els Estats Units, com a poder hegemònic, no? Els infidels nord-americans. Però avui en dia, el batle de la capital del món és un jove d'origen musulmà.
Avui, per cert, s'ha fet oficial, la seva alcaldia.
I doncs sí, són aquestes reaccions i paradoxes que la història i la societat i la política ens donem a nosaltres mateixos. I el qual és fascinant, perquè aquestes coses que passen a Occident no, mostren aquesta capacitat plural diversa que tenim en el nostre context social. Uh-huh. Aquesta diversitat i pluralitat crec que és una cosa que ens enriqueix a tots, però la hem de cuidar i l'hem de saber manejar. Uh-huh. I, bueno, és una paradoxa. Sí?
25 anys, d'ençà d'aquest moment, han tingut temps també per la reflexió.
Clar que sí, afortunadament sí. No sempre reflexionem bé, però ha hagut temps, sí.
Per tancar l'any, tindrem un aniversari una mica més alegre, però que també ha marcat època i fins i tot una generació.
De novembre de 2026, enguany, farà 20 anys de l'aniversari de la PlayStation 3 i el llançament de la Nintendo Wii.
Ni idea d'això, Carles.
Ni idea. Mai, dolentíssim.
I de 20 aniversari de la PlayStation, que també és molt important.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
I doncs sí, estem entrant amb Olivetes, dia 1 de gener del 26, un any que comença ara ja, en aquestes hores, la gent s'està despertant. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia i bon any. Nosaltres som aquí en directe a IB3 Ràdio amb en Carles Baeza, sociòleg, expert en demografia, moviments demogràfics. Carles, mos has deixat titulars en generals, hem de dir pessimistes, hem de ser realistes. Han parlat de la dificultat d'accés a l'habitatge, que continuarà sent una de les qüestions que mos ocuparà a les illes aquest 2026. Fluxes migratoris, que tu has destacat que entren principalment amb avió, cosa que interpret que defuig de dramatismes o de radicalismes, de titulars, de clickbait, de fluxes migratoris, que sí, són preocupants, però que tampoc han d'arribar a l'extrem. I també, molt important, i que se'n parla poc, has destacat la dificultat d'accés en el consum d'aigua, cada vegada més, Carles.
Sí, el consum d'aigua a les Illes Balears. Les Illes Balears és un territori superdelicat. Possiblement és un dels territoris amb una bellesa paisatgística, cultural i antropològica més destacada del territori del Mediterrani Occidental, però és un territori que gaudeix d'unes característiques físiques i geogràfiques en el que les reserves d'aigua, tots sabem on estan localitzades, tots sabem com estan afectades. El primer problema que tenen aquestes reserves en alguns dels seus llocs és la contaminació per productes d'origen d'agricultura intensiva, i després per proximitat a la mar, i la seva extracció és possiblement una de les manifestacions de que el nostre sistema econòmic, l'equilibri entre territori, economia i societat, està totalment espenyat. Uh-huh. Al llarg dels anys hem vist com poblacions, sobretot també de Tramuntana i d'altres indrets de la illa, tenen restriccions severes.
Carles, queden 4 minuts per donar pas en el butlletí informatiu, a veure quines notícies ens han deixat aquestes primeres de l'any. No sé si acabarà amb un missatge positiu o no, però te faré la pregunta clau. En tot plegat, que tot allò que hem estat repassant, aquests titulars més bé pessimistes, mos es reforçam com a societat davant les dificultats compartides o al contrari? Pot ser realista, t'ho permetem.
No ens reforcem.
No ens reforcem.
De fet, el mateix, afrontar aquesta crisi de diferents aspectes, el que està fent... Estem afrontant aquests reptes de manera molt identitària i cerquem el col·lectiu d'una manera molt atomitzada. És a dir, estem aplicant mecanismes d'identificació d'enemic molt ràpides. És a dir, ara mateix a nivell polític la comunicació està basada en la confrontació. Les xarxes socials estan... El funcionament de les xarxes socials, el consum compulsiu de xarxes socials no està basat fonamentalment en la concòrdia, està basat fonamentalment en la discòrdia. I si les xarxes socials són un exemple d'interacció humana, les xarxes socials s'alimenten, creixen i augmenten els seus dividendos gràcies a que són plataformes que són capaços de generar interaccions fortes, intenses, profundes, en base a la discòrdia.
Que ens depararà aquest 2026. Ho explicarem aquí. IB3 Ràdio, servei públic, també, aquest 2026, que és important,
i
Carles.
I vull dir-ho que siga fet per dues periodistes joves, dones, que ho fan molt bé, i que el periodisme té una tasca per davant superimportant. Sou els intermediaris entre esferes de poder i el públic, la població, el demos, el poble. Necessitem persones com vosaltres que hauria, el col·lectiu dels periodistes, i aquí vull fer una crida, hauria de ser més ben tractat. Hi ha esferes de poder que volen un periodisme que quasi fregui en la precarietat, i crec que el periodisme necessita ser fort, lliure i autònom per poder dir el que diem. Crec que és una crida molt important per a persones com vosaltres.
Ni ho hauria pogut dir millor. Carles Baeza, moltes gràcies per començar l'any amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Fem una aturada pel butlletí informatiu. Serveis essencials, som aquí. Tot d'una tornem per entrar en Olivetes avui i el 2026.
Pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu saps que ets flipant. Encara que surti